Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern de l'Estat identifica les Balears com a nova zona d'activitat de narcotraficants, específicament per descarregar les partides de droga. Ho indica un informe del Departament de Seguretat Nacional que atribueix aquest fet a la necessitat de les bandes dedicades al tràfic de drogues de cercar indrets amb manca o pressió policial que l'estret de Gibraltar. Aquest és un punt clau on descarregar el material procedent de l'Àfrica, a vegades amb el rastre tràgic que han deixat els enfrontaments entre narcollanxes i guàrdies civils amb dos agents morts, per exemple, la setmana passada mateixa. Justament, el ministre de l'Interior és avui a Palma. No ha fet esment, però, de l'expansió d'aquesta activitat, però sí que ha parlat d'un altre assumpte de màxim interès per a les autoritats de les Balears. És la crisi migratòria. Fernando Grande Marlaska confia en una reducció dels fluxos, gràcies, ha dit, a la feina que els cossos policials fan en els països d'origen. En uns moments coneixerem amb més detall tot el que ha dit el ministre, que ha vengut per assistir a la presa de possessió de José Antonio Puebla com a cap superior de la Policia Nacional aquí a les Illes Balears. És dijous, 14 de maig, Facundo Tenaglia és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Coldo García rebutja declarar la investigació sobre la compra de mascaretes durant la pandèmia per part del govern.
L'exassessor del ministre Ábalos al·lega que el Tribunal Suprem ja ha jutjat els contractes amb els governs de Francina Armengol i Ángel Víctor Torres. Recordem que fa només una setmana va quedar vist per sentència el judici al Suprem on García va negar haver cobrat comissions del Dama.
Els preus baixen a les Balears ajudats per la frenada en l'electricitat i els combustibles.
L'abril tanca amb un IPC del 3,1%, 5 dècimes manco que la taxa del març i més baix, una dècima menys, que en el conjunt de l'Estat. On més varen a pujar els preus a les illes en un any és el sector de la restauració i allotjaments i les begudes alcohòliques i el tabac.
A Mallorca, el ple del Consell aprova per unanimitat la cessió a l'IBAVI d'un sol A per construir-hi més de 300 habitatges de protecció pública. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els terrenys estan valorats en 4,6 milions d'euros i es troben de vora el Velòdrom i es Balears a Palma. L'Esquerra afirma que l'equip de govern vol blanquejar la seva gestió.
Els familiars del geriàtric de Sant Lluís, a Menorca, tornen a denunciar el tracte indigne que aleguen que estan rebent alguns dels usuaris per la manca de personal. L'Axel Cabarasa, bon dia.
Bon dia. Lamenten una vegada més que la plantilla actual és del tot insuficient per atendre correctament, diuen les persones internes. Una situació que qualifiquen de desesperant. Ara fan públic el seu malestar amb l'Ajuntament perquè, tot i els anuncis, encara no s'ha contractat cap auxiliar de geriatria. Actualment hi ha 47 interns. A la nit només hi ha dos treballadors per atendre'ls i al matí 5.
I a Eivissa, el centre de Vila, fa mesos que està sense cobertura telefònica. El desmantellament d'una de les antenes que nodreix de cobertura un radi d'un quilòmetre ha deixat els veïnats sense missatgeria instantània i tampoc es poden fer cridades. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Tant el passatge Vara de Rei com part del barri d'Espretet estan sense senyal Movistar. S'ha desenganxat fa mesos de la torre d'on li subministraven senyal després que la propietat de l'antena els fes una instància urgent. La comunitat de propietaris de l'edifici on està instal·lada la torre que dona senyal ha rescindit el contracte després de 15 anys a l'operador Vodafone que explota l'antena per l'aparició d'esquerdes en un dels immobles.
En els esports, el Reial Mallorca s'ha complicat la permanència a primera divisió amb la derrota nit per 3-1 contra el Getafe. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquinista no va ser capaç de sumar al Coliseu i amb 39 punts és 17 a la classificació quan resten dues jornades pel final. Martín Satriano en dues ocasions a la primera part i Zay Romero al 63 posaven el 3-0 al marcador i Omar Mascarell al 65 marcava de cap un gol que de res va servir. A més, ahir tots els rivals directes del Mallorca Mallorca varen guanyar i en cas que avui el Girona sumi 3 punts contra la Real Societat, el conjunt mallorquinista cauria en descens. Diumenge el Mallorca visitarà el Llevant en la que serà una autèntica final per la salvació. En bàsquet, l'Estia Menorca iniciarà avui el play-off descens a la Lliga ACB, serà contra el Leimà Corunya i Alba Torrent s'ha renovat per una temporada més amb l'Azul Marino i es converteix així en la primera jugadora renovada pel debut de l'equip mallorquí a la màxima categoria.
Tot això a partir de les 2:45 i completam la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. De moment continuem amb temps de primavera. Hem tingut un matí de cel variable al nord de les illes, fins i tot en qualque petita precipitació, i el cel ha estat molt estirat a Eivissa, Formentera i a bona part del ponent de Mallorca. Ara mateix, encara tenim qualque núvol, sobretot a l'interior est de Mallorca, es desfarà aviat i després quedarà amb un cel gairebé destapat. Bona part del cap vespre, per tant, avui en grans clarianes. La temperatura avui és semblant a la que vàrem tenir ahir, per tant, avui, ara mateix, temperatura entre els 23 i 25 i com a molt 26 graus. La situació marítima, dominada per qualque redol de forta maror al ponent de les illes, i a la resta una situació estarà dominada, o està marcada ara, per redols de maror amb ones al voltant d'un metre d'altura. Per demà, tindrem canvi de temps. Ja a primeres hores tindrem núvols i qualque pluja ploguda, però serà bastant localitzada. A partir del cap vespre s'ha d'anar tapant el cel arreu de les illes, cel ben ennigulat amb precipitacions que poden ser intenses i a més acompanyades de tempesta. Aquestes plogudes també els atendrem fins la matinada de dissabte o primeres hores de dissabte. Per tant, demà canvi de temps amb una davallada bastant destacada de la temperatura, les mínimes les registrarem demà a darrera hora i amb aquestes precipitacions, sobretot demà a partir del cap vespre.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Informe del Departament de Seguretat Nacional adverteix que les zones de descàrrega de drogues per part de narcotraficants s'estan ampliant cap a les Balears. Un document de l'any passat, al qual ha tingut accés l'agència Europa Press, apunta que si fins ara es concentraven a l'estret de Gibraltar, ara s'estenen cap a l'oest fins a la costa portuguesa i també cap a l'est. I aquí inclouen les costes de les Illes Balears. Olivia Navarro.
Davant la pressió de les forces armades a l'estret, els narcotraficants estan optant per ampliar les zones on poden baixar la droga que sovint arriba d'Àfrica o d'Amèrica. I per això, al llarg de 2025, es va detectar que també ampliaven la seva operativa cap a la Mediterrània i aquí les illes. El Departament de Seguretat Nacional també adverteix en aquest informe que els grups de narcotraficants per via marítima de cada vegada tenen una capacitat ofensiva més gran, fins i tot en l'ús d'armes de guerra. En aquestes operacions, les forces de seguretat calculen que hi ha d'haver 600 narcollars llanxes de gran velocitat sospitoses operant ara mateix. Entre d'elles, les que han protagonitzat enfrontaments en les patrulleres de la Guàrdia Civil que varen deixar un agent mort l'any passat al riu Guadiana i altres dos la setmana passada a la costa de Huelva.
Una notícia que ha plegat al número 1 d'Interior, Fernando Grande Marlaska, justament a Palma, en l'acte de presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears. El ministre, però, ni tampoc el delegat del govern estatal han valorat aquesta informació. Delegació Especial d'Economia a Palma. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. No, de fet, ni un ni l'altre han fet declaracions a micro més enllà dels discursos protocolaris. Una de les crítiques que més està patint el ministre els darrers dies és la falta de recursos que pateixen les forces de seguretat i que es relacionen amb la mort dels guàrdies civils quan perseguien una narcollanxa. Marlaska no n'ha fet referència en el seu discurs, que ha centrat en les inversions previstes de les illes i en el que ha pronosticat una disminució de l'arribada de pasteres procedents d'Algèria, diu, gràcies a la feina que la Policia Nacional fa en els països d'origen. L'escoltam.
Y es cierto que en Baleares ha habido un incremento, pero también es cierto que la perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo. Ya la tendencia es, en los últimos meses, a ir disminuyendo.
Pel que fa a recursos invertits a les Balears, el ministre de l'Interior ha destacat les dues noves residències per guàrdies civils i policies nacionals que es faran a Eivissa i ha dit que la nova comissaria de Mahó estarà llesta en un any. També ha assegurat que en els darrers 7 anys s'han incrementat els agents a les Balears en 400 efectius. Del plus d'insularitat que els treballadors demanen que s'incrementi, Marlaska no n'ha parlat, diu però que es fa feina a mesures perquè aquests agents no vulguin abandonar les Balears.
Habrá medidas en ese sentido para garantizar y ayudar a esa permanencia de los efectivos en las Illes Balears.
Marlaska ha estat a Palma per donar suport al nou cap de la Policia Nacional a les Illes, José Antonio Puebla, que ha promès el càrrec davant nombroses autoritats i representants de la societat civil. Puebla ha mencionat en el seu discurs les seves prioritats.
El objetivo que me propongo es mejorar los niveles de eficacia policial, poniendo al ciudadano en el centro, residentes y visitantes, optimizando los recursos puestos a nuestro alcance en todos los ámbitos. Y quiero ser también especialmente sensible a los problemas de aquellos sectores, como el turístico.
Puebla, que ha obert i tancat el seu discurs en català, substitueix el recentment nomenat com a DAO, José Luis Santa Fe, que avui també ha estat present a l'acte. El nou cap de les Illes ja havia estat destinat a les Balears durant uns anys, on va ser cap de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del centre de Palma. Mentrestant, deia Marlaska que es pot veure una reducció de l'arribada de migrants els pròxims mesos, però el cert és que ara el litoral de Formentera acumula una vintena d'embarcacions procedents de la ruta migratòria. El Consell Insular adjudicarà les feines de retirada. Mentrestant, el centre de residus d'Escap acumula un centenar d'aquestes barques i és l'Estat qui n'haurà d'assumir la retirada i també la posterior destrucció. Ens ho explica Regina Mayans.
La majoria de les barques que romanen al litoral de Formentera es troben abandonades a zones de difícil accés com són s'Estufador i ses Pesqueres Altes. Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
A Serena, mos és molt fàcil, amb els nostres mitjans propis, es aconsegueix anar i retirar aquestes embarcacions, però quan arriben a zones rocoses, des de la mà en altres mos és impossible arribar-hi.
El Consell valora ara el cost de la retirada per adjudicar les feines que s'espera que s'executin en els pròxims mesos.
No comptàvem amb els mitjans per poder-hi arribar i aquí és quan ja necessitem intervenció d'empreses especialitzades i aquí és quan ja tenim que fer determinats contractes amb aquestes empreses.
Demanen ajuda a l'Estat.
De retirada del litoral, que també tinguéssim una ajuda econòmica aquí, perquè al final és una competència que està un poc en l'aire de si realment ha de ser una competència del Consell o és una competència de delegació de l'Estat.
A l'àrea de gestió de residus d'Escap de Barberia hi romanen un centenar d'embarcacions. L'Estat és l'encarregat de la seva destrucció.
Estaven a portes d'adjudicar aquest nou contracte i bé, que aquest contracte doncs ara l'han plantejat d'una forma més oberta per tal de poder, i amb una partida econòmica més grossa, per tal de poder eliminar més pesteres de les que s'han fet amb els anteriors dos contractes.
Dues actuacions anteriors ja van destruir una cinquantena d'embarcacions.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, Escoldo García s'ha acollit avui al seu dret a no declarar per la causa oberta a l'Audiència Nacional pels contractes de mascaretes de les Balears i les Canàries durant la pandèmia. L'assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha demanat que s'arxivi la causa perquè entén que aquests fets ja han estat tractats al judici que fins la setmana passada es va celebrar al Tribunal Suprem i que ara Olivia està pendent de sentència.
Sí, l'informe de l'UCO conclou que aquests contractes sanitaris de mascaretes serien el motiu pel qual Coldo García hauria cobrat una contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu per part de l'empresari Víctor de Aldama. Segons les conclusions dels agents, García hauria facilitat al comissionista accés directe al ministre, qui per la seva banda tenia capacitat d'influir en governs autonòmics perquè compressin els seus productes, com va passar a les Balears. De moment, Coldo García no ha volgut declarar fins que resolgui el recurs que ha presentat la seva advocada, Letícia de la Hoz.
Hoy estaba aquí llamado para declarar sobre Baleares y Canarias, que entendemos que ha sido objeto de juicio ya en el Tribunal Supremo, porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas. Además, fue objeto de prueba porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres y efectivamente se llevó a cabo. Entonces, nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos.
En tot cas, el magistrat, si Ismael Moreno rebutja de nou aquest recurs, Coldo García, segons ha informat la seva advocada, demanarà la declaració de manera voluntària.
També a la crònica de tribunals, avui migdia, els membres del tribunal jurat pel cas de l'assassinat a la colònia de Sant Jordi han quedat incomunicats i han començat a deliberar si l'acusat de matar a cops la seva exsogra l'any 2024 és culpable o no del delicte d'assassinat, Carme Moreno.
El processat, que s'enfronta una pena de presó permanent, va assegurar ahir que si ell va ser el responsable de la mort no recorda com la dona va morir. Aquesta setmana també han declarat testimonis i s'han presentat informes pericials molt contundents contra l'acusat que indiquen que l'home és l'autor de l'assassinat. La fiscal, a més, va dir d'ell que era una persona diabòlica.
La Universitat de les Illes ha intensificat el pla de revisió de tots els edificis del campus arran de l'accident d'ahir. Un alumne de la Facultat de Dret va rebre l'impacte d'una finestra de vidre a causa d'una forta ratxa de vent. La lota es troba a casa seva i evoluciona favorablement. La universitat ha dit que es tracta d'un cas fortuit.
Donada l'edat de la majoria d'edificis de la UIB des de fa un any, la universitat ha decidit dedicar més recursos al manteniment i cada any inverteix 2 milions d'euros a diferents millores com la reparació de goteres. El vice Sedegà d'Economia i Infraestructures, Carles Mulet, ha llançat un missatge de tranquil·litat als milers d'estudiants que faran les proves PBAU a l'UIB el pròxim mes de juny.
No ha succeït en no sé en quants d'anys un tema d'aquests, per tant, queda constància que és algo totalment fortuït, però jo em poso en la situació dels pares i entenc que veuran les notícies, veuran que una finestra de la universitat ha tingut un desperfecte i voldran tenir la tranquil·litat que els seus alumnes que venen a la universitat se sentiran segurs.
La forta ratxa de vent va provocar que la finestra impactés contra un pilar que hi ha a l'aula i això va fer que es desprengués una frontissa. Llavors la finestra va quedar penjat i va impactar contra l'estudiant. És la degana de la Facultat de Dret, Aina Salom.
El més important avui de tot això és que l'alumne està bé, està a casa seva descansant. Per part de la UIP se varen adoptar tots els protocols que pertocaven. Se va activar el protocol d'emergències, se'ls va donar l'atenció mèdica de primers auxilis en un primer moment i després se va desplaçar a un centre hospitalari amb la seva família.
La degana de la Facultat de Dret preveu que l'estudiant es podrà incorporar a les classes el pròxim dilluns i ha agraït la col·laboració de la família.
Són les 2:17. Obrim Plana Econòmica. Avançam a l'inici d'aquest espai de notícies. L'IPC es modera el mes d'abril a les Balears i al març els productes i serveis es varen encarir un 3,6% en un any. El mes passat l'increment va ser d'un 3,1, 5 dècimes manco. Són dades ja definitives, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, l'augment de preus a les Balears està per sota de la mitjana estatal, que el quart mes de l'any va ser del 3,2%.
On més varen pujar els preus a les illes en respecte de l'abril de l'any passat va ser el sector de la restauració i allotjaments, que varen pujar un 6,8%. Les begudes alcohòliques i el tabac, per la seva banda, varen incrementar-se un 4,5%, mentre que els preus del transport varen encarir-se un 3,7%. Molt més moderades varen ser, en canvi, les pujades de preus per comprar mobles, articles de la llar, habitatge i tots els subministraments bàsics, com l'aigua, el gas i altres combustibles. En tots aquests casos, varen revalorar-se per davall de l'1%.
I en aquest context, avui hem de parlar de l'impuls a l'agricultura ecològica a les Balears. El govern posa a la seva disposició més d'un milió d'euros en subvencions per a la transformació i comercialització de productes i també per la reducció de costos de certificació.
Aquestes ajudes són fruit de la feina conjunta del govern, el PSIP i les associacions agràries en ecològic. El conseller del RAM, Joan Simonet, ha explicat que formen part del pla estratègic i que tenen com a objectiu donar una empenta a la producció ecològica.
i aquells pagesos productors ecològics exclusivament que fan transformació, imagina un que faci fruita pugui fer confitures, un que faci llet pugui fer formatge, etc, etc. Són línies que donen un valor afegit a la rentabilitat de l'explotació, perquè el pagès controla més eslabons de la cadena i el reforça com a productor.
Les ajudes per a la transformació i comercialització de productes ascendeixen a un milió d'euros i cobriran el 60% del cost del projecte. La segona línia de subvencions està dotada amb uns 200.000 euros i cobrirà com a mínim la meitat de les quotes de certificació que han de tenir els productors en ecològic. Són 1.300 a Balears i estan sota el paraigües del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. La seva presidenta, Maribel Joan, considera que les ajudes són una aposta real per al sector.
Els ecològics, els que no contaminam i som els que pagam. Així que, així com està muntada la normativa a nivell general, a nivell europeu i a nivell global, pues pensàvem que aquesta reivindicació de reduir quotes, no, o al màxim possible, en els que ho fem bé, en el nostre entendre, pues, és molt important.
Com dèiem, part de la importància d'aquestes ajudes radica en que és fruit del diàleg del sector amb el govern i el principal partit de l'oposició. Ho han celebrat tots els agents implicats. Marc Pons, diputat del PSIP.
Aquesta surt, i ho explicava molt bé el conseller, fruit d'una negociació d'un moment determinat, on els efectes de la guerra de l'Iran obligava una actuació ràpida. I on les diferències o els plantejaments que hi havia tant de govern com de Partit Socialista eren molt similars.
La resta del pla estratègic del sector agrari ecològic es presentarà en les pròximes setmanes.
Escoltau l'informatiu migdia.
Palma se salva de l'expedient de regulació d'ocupació que l'empresa de repartiment Glovo ha acordat amb els sindicats. Després de mesos de negociacions, l'ERO de la companyia afectarà 436 treballadors de tot l'estat, 330 manco que els previstos inicialment i cap d'ells, com dèiem, de la capital balear.
Així ho ha confirmat avui Comissions Obreres. A banda dels acomiadaments, l'ERO inclou altres punts com la possibilitat de recol·locació de fins a 68 persones en prioritat per als més grans de 55 anys i col·lectius sensibles i voluntàries si la reubicació supera els 20 quilòmetres o per als perfils de treball no motoritzats. Així mateix, el pacte amb els sindicats incorpora un pagament únic per quilometratge de 25 cèntims per quilòmetre en cas de trasllat, una quantitat que s'abonarà en la primera nòmina com a pagament únic anual calculat sobre 222 dies laborals i la distància d'anada i tornada entre centres. Els afectats de l'ERO comptaran amb una indemnització igual al nombre de dies d'activitat com autònoms dividit entre 222 i multiplicats per 365.
Tot això quan el sindicat UGT ha anunciat una vaga indefinida en el transport per carretera. La protesta començarà el pròxim 8 de juny. Afectarà tant el transport de mercaderies com el de viatgers a tot l'estat. El motiu de l'aturada és el retard del govern espanyol a aprovar la jubilació anticipada sense penalització per als conductors del sector.
UGT avisa que si l'executiu no respon a les seves exigències, la vaga es mantindrà de forma ferma. A més, fan una crida unitària. Esperen que la resta dels sindicats i les mateixes patronals se sumin a la mobilització. Recordem que la petició és unànime dins del sector. Les patronals i els sindicats majoritaris ja varen sol·licitar formalment al govern que declari aquesta activitat com a especialment penosa. L'objectiu és avançar l'edat de jubilació dels treballadors sense penalització.
Són les 2:23. Fem una petita aturada i tornem amb més temes de l'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El pacient espanyol contagiat d'antivirus continua amb símptomes, està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però estable. L'home de 70 anys evoluciona de manera favorable, tot i que en les darreres hores se l'ha tractat amb oxigenoteràpia després de patir dificultats en la respiració.
Els altres 13 espanyols aïllats en aquest centre continuen asimptomàtics. Aquest diumenge està previst que se'ls realitzi la segona PCR. Si dona negatiu, es podran flexibilitzar les mesures de la quarantena, com rebre visita de familiars o sortir de l'hospital per completar així el confinament als domicilis. A França, mentrestant, preocupa la pacient afectada per antivirus, continua en estat crític, assistida per un pulmó extern.
En paral·lel, es descarta la mort d'un passatger de 90 anys per norovirus al creuer britànic que va arribar ahir al port de Bordeus, a França. Segons les autoritats sanitàries, la causa de la mort ha estat una fallada cardíaca.
Els més de 1.700 ocupants d'aquest vaixell varen ser confinats per l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Després dels resultats de les anàlisis epidemiològiques, les autoritats sanitàries van autoritzar ahir el desembarcament dels passatgers sense símptomes, mentre que els 80 que sí que en tenien romanen aïllats a les seues cabines. La propera aturada del creuer era Ferrol, a Galícia, però l'autoritat portuària d'aquesta ciutat ha confirmat que finalment no hi farà escala.
Tot i aquestes notícies, les agències de viatge de moment no noten cap efecte en la reserva de creuers, ho ha explicat el president de l'associació que les aglutina.
Pedro Fiol assegura que el turisme de creuers té un client molt fidel que sovint repeteix experiència i que és molt conscient dels esforços que fan les navilieres, diu, per maximitzar la seguretat a bord.
Els creueristes habituals coneixen perfectament les estrictes mesures que hi ha d'higiene i de desinfecció que existeixen quan un està a bord d'un creuer. I les navieres sempre fan feina amb un protocol sanitari molt exigents i amb neteges constants i de controls molt estrictes, precisament perquè saben que pot haver sempre un risc amb entorns que són tal vegada tipus bombolla.
El que s'hi noten les agències és que els clients de cada vegada esperen més a darrera hora per fer reserves, però això per la situació internacional i per la incertesa econòmica que comporta.
I els farmacèutics de les Illes avisen que el nou sistema de copagament aprovat dimarts en Consell de Ministres no serà d'aplicació immediata a la comunitat. El Reial Decret entra en vigor avui, però el sector afirma que les actualitzacions necessàries per engegar-lo encara no s'han fet. De fet, no preveuen que estiguin del tot operatives al Manco fins al mes d'octubre.
Amb el canvi en la normativa, l'executiu de l'Estat pretén beneficiar les rendes més baixes per evitar interrupcions en els tractaments per motius econòmics. Es tracta de 4 nous trams d'aportació de rendes mitjanes i baixes i topalls mensuals progressius en la població activa per afavorir els que menys guanyen i els polimedicats. En declaracions al programa El Dia, el president del Col·legi de Farmacèutics de les Balears, Vicent Terrades, ha considerat justa i positiva la mesura, però ha insistit que les actualitzacions informàtiques necessàries i de la targeta electrònica encara no s'han fet.
Moltíssima gent que potser pues, ha vist la notícia, ha vist els escalats d'aportacions, els nous rangos que hi ha de rentes per poder aplicar una aportació a una altra, i clar, i potser venen exigint, però és que, clar, és el que m'ha explicat. Si no és d'aplicació, perquè no se pot, pues no s'aplica fins que se pugui.
A l'exterior, la Xina i els Estats Units han obert una nova etapa en les seves relacions. Donald Trump ha convidat Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el pròxim 24 de setembre. Ha formulat la invitació durant el sopar d'estat que s'ha celebrat aquest dijous al Gran Palau del Poble de Pequín amb motiu de la seva visita oficial a la Xina.
En el seu discurs, el president dels Estats Units ha anomenat amic i gran líder i ha afirmat que la relació entre els dos països és una de les més importants de la història.
Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness.
Trump ha demanat a la Xina aprofitar l'oportunitat per crear un futur de més prosperitat, cooperació, felicitat i pau a les pròximes generacions. D'altra banda, Xi Jinping...
这是一次历史性访问.
Ha afirmat que les aspiracions del gran pla xinès són compatibles amb les de fer els Estats Units gran de nou, com es coneix el moviment Make America Great Again. En la jornada d'ahir, el líder xinès va assegurar que la relació bilateral pot ser estable sempre que es mantingui prudència sobre Taiwan. una mala gestió de les relacions amb l'illa pot provocar un conflicte.
Ja al Regne Unit, notícia de darrera hora, el ministre de Sanitat, Wes Streeting, acaba d'anunciar la seva dimissió i es perfila com a possible rival de Keir Starmer per disputar-li el lideratge del partit. Streeting abandona l'executiu després dels mals resultats electorals de la setmana passada.
En un comunicat oficial, el ja exministre afirma que Starmer no està capacitat per liderar el partit a les pròximes eleccions generals del 2029. Aquesta sortida posiciona Streeting com el principal rival directe per disputar el lideratge de la formació. Exigeix immediatament obrir el debat intern amb el millor rang de candidats possible.
Amb aquesta informació arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat la cessió a l'Ibavi d'un solar per construir més de 300 habitatges de protecció pública. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els terrenys estan valorats en 4,6 milions d'euros i es troben de vora el velòdrom Illes Balears, a Palma. L'Esquerra afirma que l'equip de govern vol blanquejar la situació.
La imatge nova de la plaça del Mercat de Palma i els seus voltants podria ser una realitat dins el tercer trimestre del 2028.
Amb un pressupost de 4,4 milions d'euros, les obres tenen per objectiu modernitzar la zona i donar més espai als vianants, així com millorar la xarxa d'aigua i clavegueram.
Els escars del port d'Andratja són segurs després de l'actuació que s'hi ha fet per conservar-los.
S'ha reforçat tota l'estructura i reparat el cruís i ara falta acabar el revestiment de tot el conjunt. Ports de les Balears ha invertit 36.000 euros i el seu objectiu és garantir la preservació del patrimoni cultural vinculat a la mà.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
Buenos días. En este momento el tráfico en general en las principales vías es fluido. Solo destacar algo de retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde la zona de colegio hasta San Hugo y en el enlace con la MA1, siempre en sentido aeropuerto. También la llegada a Palma desde la autopista de Inca, el tráfico es lento. Es todo por el momento. Buenos días.
Gracias, Claudia. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca ha aprovat avui per unanimitat la cessió a l'Ibavi d'un solar per construir més de 300 habitatges de protecció pública. Els terrenys estan valorats en 4,6 milions d'euros i es troben de vora el velòdrom Illes Balears a Palma. L'Esquerra considera que l'equip de govern vol blanquejar la seva gestió en matèria d'habitatge, això en un ple que ha començat amb un minut de silenci per la mort del portaveu municipal socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Ballori.
El PSIP assegura que la cessió del solar ve d'un protocol que va ser una iniciativa de l'expresidenta socialista Francina Armengol i que el govern de Llorenç Galmés podria haver iniciat la concessió a principi de legislatura. Catalina Cladera n'és la portaveu.
Però jo vull reiterar, el senyor Galmés, dia 1 de la seva legislatura, hagués pogut iniciar aquest conveni. Ha hagut d'esperar no sé quin temps, senyor Bosch, a posar-s'hi i, per tant, l'únic que fan és blanquejar la legislatura perquè ja no poden més de no fer res amb habitatge, amb el gran problema que té aquesta ciutadania i, per tant, fan això per blanquejar que fan alguna cosa. Però podríem fer més, senyor Bosch.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha lloat la iniciativa aprovada avui pel Consell i ha acusat el PSIP de fer una mala oposició.
En lloc d'haver estat un gol per tots els quadres, podria haver estat que tots aixecàssim la copa i n'estàssim orgullosos del Consell. Però a vostè li interessa mantenir això. I li dic, Això no és una bona oposició. L'oposició implica... La gent valora que l'oposició en determinats moments digui enhorabona a la majoria de govern. I no sempre ve collades.
Vox també ha carregat contra l'esquerra i afirma que la sessió del Solà arriba tard per culpa de la seva mala gestió. Escolta'm, Toni Gili.
La verdad es que, señor Bosque, esta propuesta llega tarde, pero no por culpa de Vox y del Partido Popular, por culpa de esa izquierda inoperante que no hacía absolutamente nada cuando gobernaba, pero que preferían tener esos terrenos como si fuese un gran pipicán antes de tenerlo a disposición de todos los mallorquines para que se pudiesen hacer construcciones.
Els habitatges Condeim es construiran en un solar de 30.000 metres quadrats que hi ha de vora el velodrom Illes Balears a Palma.
D'altra banda, no hi havia cap punt de l'ordre del dia en què s'hi fes referència, però una de les imatges més cercades del ple ha estat la del vicepresident del Consell de Vox, Pedro Bestart. La polèmica per la utilització dels vehicles oficials no ha passat de llarg per l'oposició, que continua reclamant el seu cessament immediat.
El PSI considera que ja ha quedat demostrat l'incompliment del codi ètic per part del vicepresident del Consell i el PI exigeix que es presenti el resultat dels informes jurídics en màxim 2 setmanes. Són Catalina Cladera i Toni Sales.
Està clar que el senyor Galmet s'avergonyeix de tenir el senyor Bastard assegut en aquest plenari. Per tant, el que li seguim demanant al senyor Galmet és que cessi d'una vegada per totes en el vicepresident i, si no, que expliqui per què no ho fa. Qui és que l'atura? L'atura la senyora Proens? L'atura el senyor Abascal? Quin és el problema? L'atura mantenir la seva cadira a qualsevol preu, el que és indigne és que els ciutadans de Mallorca hagin d'aguantar un vicepresident que s'aprofita de recursos públics.
Bueno, nosaltres exigim que aquests estudis que el president se va comprometre a fer siguin presentats i que, si no se presenten en un màxim de 2 setmanes, el president haurà de cessar el senyor Bestart, perquè aquestes dilacions, aquest endarrerir, el fet de prendre decisions, en el final el que va és en contra de mallorquins.
Més per Mallorca afirma que no confia en el resultat d'un dels informes perquè, diu, no serà objectiu. És Catalina Inés Perelló.
Tot i que sí que ja vull posar damunt, vull dir molt clarament que un d'aquests informes s'ha encarregat a la secretària tècnica, a la mà dreta del senyor Bestart. Vostè ja no confia massa en la conclusió ni en la resolució d'aquest informe.
El Partit Popular lamenta que es posi en dubte la feina dels funcionaris i manté que s'assumiran les responsabilitats que es derivin de la investigació iniciada. Vox, per la seva banda, critica l'oposició per exigir explicacions que, diu, ells no donen. Són Núria Riera i Toni Gili.
Pareix un poc greu acusar en els funcionaris o en els empleats públics i qüestionar com fan la seva feina. Jo no sé si Esquerra en el pacte com funcionava, si donava instruccions polítiques en els tècnics. Li puc assegurar que aquest govern no funciona així, el grup popular no funciona així.
No tienen la potestad para poder exigir y a cambio nosotros sí que hemos dado explicaciones en los órganos pertinentes y estamos a la espera de que se elaboren los informes que entiendo que concluirán o no si ha habido un uso indebido.
Segons el Codi Ètic de Bon Govern i Transparència del Consell, el vicepresident de la institució, Pedro Bastard, va cometre una infracció molt greu per fer ús de cotxes oficials sense la rotulació exigida i per desplaçar-se d'actes que no tenen a veure amb les funcions del seu càrrec.
I a banda d'aquesta aprovació al ple d'avui, Andratx, Felanitx i Santanyí són els 3 municipis que han cedit sòl al govern per a construir habitatges protegits. Es tracta del programa Construir per Llogar, que té com a objectiu oferir pisos a preus assequibles.
L'executiu ja ha publicat la convocatòria del concurs públic de cessió dels solars a l'IBAVI per aixecar i gestionar prop de 400 immobles arreu de les illes, dels quals 107 seran per Andratx, 49 per Santanyí i 5 per Felanitx.
Cada ajuntament posarà les condicions necessàries per optar a un d'aquests habitatges.
En el cas d'Andratx es demanaran 10 anys de residència al municipi pels pisos previstos a Can Demà, carrer de la Taula i a l'avinguda Gabriel Coves Alemany. A Santanyí el consistori demanarà 5 anys de residència i una reserva del 50% dels immobles per a joves menors de 35 anys. A aquesta localitat els pisos es construiran a Calodó i Porto Petro, al carrer dels Comellars i al carrer de la Guàrdia Vella. A Felanitx seran necessaris 10 anys de residència i el 100% de les cases ubicades al carrer de la Tintorera seran per menors de 35 anys.
2:38, més qüestions. 2 anys després de la compra de l'antiga fàbrica de batedors agrícoles Oscar, l'Ajuntament de Sencelles n'inicia la rehabilitació. Els primers treballs seran de manteniment i consolidació de la coberta, però ja cerquen finançament per fer una rehabilitació integral.
L'interior de la fàbrica de batedores Oscar conserva encara elements del seu passat més esplendorós quan s'hi muntaven batedores, moltes de les quals s'exportaven fora de Mallorca.
Sí, que me'n recordo quan hi feien feines Oscar.
que la feien les batedores i ens portaven s'enduen a la península i tot.
Al llarg de la seva història, l'edifici s'ha anat transformant i va acollir també una farinera, un cinema i un bar musical, unes activitats que amb el pas dels anys caigueren en desús. Joan Carles Bert és el balde.
És l'únic edifici de patrimoni industrial que tenim, essencials amb aquest valor històric. Tenim altres edificis, però estan a altres zones d'Esterma, però aquest sí que és emblemàtic perquè, a més, aquesta indústria que va ser pionera a Mallorca, va ser molt important en el seu moment, i va donar feina a molta de gent d'espoir de la generació dels nostres pares i padrins.
Ara l'Ajuntament de Sencelles vol rehabilitar l'edifici comprat l'any 2024. La primera intervenció serà sobretot per consolidar les cobertes, mentre que el projecte principal de convertir-lo en un centre cultural i d'interpretació de l'agricultura, el Pla de Mallorca, haurà d'esperar. Escolta novament el balde i algun veïnats.
No pretenem tampoc que sigui un edifici excessiu, sinó el bàsic que necessitem. Nosaltres calculem que això pot estar entre 5-6 milions d'euros. Vull dir, acabat.
M'aparell molt bé, fantàstic, mentre sigui una cosa bona pel poble.
Fa falta que s'expressi història i d'on venim i cap on anem. I estem aquí perquè hi va haver Sosca.
D'altra banda, la imatge nova de la plaça del Mercat de Palma i els seus voltants podria ser una realitat dins el tercer trimestre del 2028. Amb un pressupost de 4,4 milions d'euros, les obres tenen per objectiu modernitzar la zona i donar més espai als vianants, així com millorar la xarxa d'aigua i clavegueram.
Separar la xarxa d'aigües pluvials de la de clavegueram i reconvertir la zona per a vianants són els principals objectius d'aquestes obres. Belén Soto és la regidora d'Infraestructures de Palma.
És una recuperació de lo que és el espacio a la ciutadania. Se ampliaran les aceres de Calle Unión. També se mejorarà lo que és la plaça Weiler i un tramo de la calle Riera.
Entre els comerciants, restauradors i veïnats de la zona hi ha diversitat d'opinions sobre la remodelació.
Les reformes són bones.
Per nosaltres no és necessari i creiem que pot ser molt perjudicial.
Eso va ser una locura de gente, para empezar. Y nosotros que trabajamos aquí ya de por sí es complicado.
Para estar bien hay que estar mal. Ya se sabe que cuando hay una obra tarda mucho y todo el mundo se queja, pero para estar bien tienes que aguantar.
Y no lo veo mal. Lo que sí que podría cuestionar que no sea muy larga.
Previsiblement, les obres començaran el pròxim mes de novembre i tenen una durada prevista de 20 mesos. Escolten novament les regidores.
Les van dir que ho farien trans per fer les menys molèsties, evidentment, tant en els comerços com a la restauració.
Mentrestant, l'associació d'autocaravanes ACO Mallorca acusa la portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, de discriminar el sector després de dir que a les Balears no hi ha lloc per aquests vehicles i que els sancionaran als llocs on es concentren, com per exemple Ciutat Jardí.
El president de l'associació, Javier Fuster, ha mostrat el seu malestar per aquestes declaracions i demana que es creïn àrees i espais habilitats, així com serveis. Assegura que es tracta d'un vehicle com qualsevol altre, sempre i quan es compleixi l'ordenança de mobilitat, i llança un avís.
Y queremos dejar claro que cualquier movimiento en falso por parte de cualquier ayuntamiento hacia nuestro colectivo, de forma discriminatoria, como las palabras que ha soltado esta señora, habrá manifestaciones. Y si esta señora sigue por este camino, posiblemente las manifestaciones que sean motorizadas con autocaravanas por el centro de Palma, cada caravana llevará su nombre.
I ho dèiem en titulars, els escars del port d'Andratge són segurs després de l'actuació que s'hi ha fet per conservar-los.
S'ha reforçat tota l'estructura i reparat els cruis i ara falta acabar el revestiment de tot el conjunt. En tractar-se d'una construcció de vora de mar, el seu deteriorament s'havia agreujat. Ports de les Balears ha invertit 36.000 euros i el seu objectiu és garantir la preservació del patrimoni cultural vinculat a la mar. Estefania Gonzalvo és la batllessa i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la mar i del cicle de l'aigua.
Pues poder tenir aquest bé patrimonial dins l'entorn de la mà, que estigui restaurat i que la gent també pues, pugui disfrutar d'ell, fer fotos i que, sobretot, el més important, que no sigui perillós.
Tenim que fer un esforç des de l'entitat pública per si bé i bé de mantenir i restaurar tot el que és el nostre patrimoni públic, com són les casetes de vorera i els escars.
I parlem ara del barcós, perquè la temporada de la collita s'avança, normalment s'agafen, ha entrat el mes de juny, en canvi, enguany ja en podem trobar al mercat.
Esperança Mora, gerent de la cooperativa agrària de Manacor, explica que aquest fet es deu al temps favorable d'enguany. Les pluges habituals i els dies de sol han fet que els arbres hagin augmentat el seu procés de maduració. Això, diu, ha permès que els albercocs ja es puguin vendre i en destaca la qualitat.
L'impacte és positiu, la qualitat és bona i, a més, anem endarrere de menjar albercocs de porreres.
També ha volgut destacar que la temporada té bones previsions i que des de la cooperativa són optimistes.
Se va una bona campanya i si podem mantenir un bon preu pels pagès, pues això és el que hem d'aconseguir, perquè ens hem d'assegurar que l'any que ve puguem tenir ubercoquets i d'aquí 10 anys podem tenir ubercoquets a Porreres.
I un darrer punt, perquè a Marratxí l'Ajuntament ha presentat una nova edició del Mercat de Primavera. La jornada comptarà amb diferents activitats com una proposta d'dinamització comercial i social per a veïnats i visitants.
El mercat comptarà amb una zona dedicada a productes artesanals i propostes vinculades al comerç local, a més d'activitats per als infants com ludoteca i contacontes. També hi haurà un carretó de gelats i diferents espais pensats per al descans i la convivència familiar. Serà dissabte de 10 a 2 del migdia a la plaça Bartomeu Riera de Sa Cabana.
Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, el Reial Mallorca s'ha complicat la permanència a primera divisió amb la derrota a nit per 3-1 contra el Getafe.
L'equip mallorquinista, amb una imatge desconeguda a la mostrada en els darrers partits, no va ser capaç de sumar al Coliseo i amb 39 punts es 17 a la classificació quan resten dues jornades pel final. Martín Satriano en dues ocasions a la primera part i Zay Romero al 63 posaven el 3-0 al marcador i Omar Mascarell al 65 marcava de cap un gol que de res va servir. Sentim l'entrenador Martín de Michelis.
No fuimos nada de lo que veníamos siendo. Entonces, rápido, hay que olvidar rapidísimo este partido, tirar el tacho a la basura, no hay nada positivo. Ni resultado, ni funcionamiento. Está jodido, sí, el vestuario ahora está jodido. Disculpas por la prestación de hoy. Soy el primer responsable y el primer descontento con ver jugar a mi equipo así. Gracias por el apoyo que nos dieron estas 10 jornadas. Ahora vamos a necesitar de ellos también en las próximas 2. Así que, mi equipo va a dar otra cara y otro rendimiento con total seguridad el domingo en Valencia.
A més, ahir els resultats dels rivals més directes en la lluita per la salvació tampoc varen acompanyar els interessos del Mallorca. L'Espanyol va guanyar per 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao, el Sevilla va remuntar un 2-0 en contra de la Ceràmica guanyant finalment per 2-3, mentre que l'Alavés va aconseguir la victòria per la mínima 1-0 contra el campió de Lliga, el Barça.
De entrenador no, todavía no había vivido algo así. Creo que viene siendo muy atípico en los últimos años a mirar yo por nuestro Mallorca, a tratar de que el grupo vaya vivo a Valencia, que lo va a hacer, porque desde acá no hay que preocuparse. Cuando haces todo mal y regalás, ¿de qué vas a preocuparte? Hay que tirarlo rápido a la basura y saber que nosotros fuimos otro equipo y que el domingo podemos volver a hacerlo.
I avui juga el Girona. Si els catalans puntuen contra la Real Societat, els de Michelis cauran a la zona vermella. Una situació molt complicada que converteix el duel d'aquest cap de setmana contra el Llevant en una autèntica final.
Entonces, no, ese no es el equipo que me gusta ver. Ese no es lo que intentamos ser. Y bueno, hay que tratar ahora de ser positivos entre todos, juntos, hasta el final. Cuando llegué dije que era un torneo de 12 jornadas. Nos quedan 2 todavía, lo vamos a afrontar bien.
El Mallorca visitarà el camp del Llevant, que ha esgotat ja les entrades pel partit al Ciutat de València i que marca el descens amb 39 punts, els mateixos que els vermells. Sentim el jugador del Mallorca, Omar Mascarell.
Durísimo a poco, pero bueno, al final estamos en el final de temporada, quedan 6 puntos en juego, creo que bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie, creo que no podemos estar para eso, hay que ir a por el 6-6 si queremos salvarnos, es el objetivo que tenemos. Sé que nuestra afición nos va a apoyar hasta el final, aunque hoy estemos cabreados y estaremos dispuestos a asumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos después de un partido.
A més, avui també jugaran, quan siguin les 7, el València Rayo Vallecano i a les 9 i mitja del vespre el Real Madrid Oviedo. La penúltima jornada de Lliga, amb horari unificat, la podreu seguir en directe diumenge des de les 5 del capvespre amb tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio.
A la primera federació, Miguel Álvarez ha parlat en la prèvia de la final per la permanència de dissabte per l'Eivissa.
Situació similar també de l'EU d'Eivissa i l'entrenador ha titulat com el partit de la temporada el d'aquest pròxim dissabte. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El tècnic blau-cel ha volgut deixar clar que sap el que es juguen i que l'equip és molt conscient de la importància del partit.
Per a mi és el partit més important de tota la temporada. Sin duda, vamos. Sin duda. ¿Tú te crees que hay jugadores que hay ahí que se juegan su contrato, su devenir del año que viene, no saben lo que se juegan? ¿Hay que estar diciéndolos? Yo creo que no, ¿verdad? A veces las personas, los entrenadores, los que tenemos colectivo, a veces decimos cosas porque por nuestra conciencia, ¿no? De hostia, yo ya le he dicho. No sé, ellos lo saben, no hace falta que le digas. Y machacarlos, si ellos lo saben, el partido tan importante que hay. Y lo más importante es que yo sé que ellos lo van a hacer muy bien.
Amb una victòria, l'Eivissa seria matemàticament una temporada més equip de primera federació, però rep el Cartagena, que es juga el playoff d'ascens.
Es muy buen equipo, que viene con muy buena dinámica, que con poco ahora mismo, o sea, haciendo mucho para ganar, hay que hacer mucho, pero haciendo un trabajo más o menos con rigor, están ganando. O sea, fíjate que me parece no, es una certeza, es de los 12 goles que llevan hechos, han hecho 9 balón parado.
L'Eivissa Cartagena el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio dissabte a les 9 de la nit.
Més futbol. Diumenge a les 12, Atlètic Balears i Poblense volen ser a la final del play-off d'ascens a Primera Federació.
I tots dos ho tenen tot de cara després de l'avantatge agafat als partits a domicili. Després d'una temporada tan llarga, ara queda el darrer esforç del curs per continuar vius en el somni d'ascendir. Recordem que els blanquiblaus varen guanyar 0-3 al Coruixó gallec i el Poblense per 0-1 al Numancia amb gol de Marco Alarcón. Aquí sentim.
Hay que salir a full en todos los sentidos, defensa, ataque y aprovechar cualquier situación para sentenciar la clasificación lo antes posible. Es algo único haber conseguido un playoff y bueno, ya que estamos aquí, pues intentar llegar lo más lejos posible.
L'Atlètic Balears Coruixo i el Poblense Numancia els podreu seguir en directe. Serà diumenge a les 12 del migdia a IB3 Ràdio.
En bàsquet, l'Estia Menorca iniciarà avui a la Corunya un play-off d'ascens històric.
L'equip de Javi Zamora lluitarà per pujar a l'ACB per primera vegada des de la fundació del nou club. La plantilla té l'objectiu de guanyar com a mínim un dels dos partits a la pista de l'Eimà Corunya i recuperar el factor pista. El primer partit, avui, a partir de les 8 del vespre. Sentim el jugador de l'Estia, Fernando Zurbriguen.
Las series tienen mucho de componente táctico, mucho de componente físico y un componente mental muy importante. Ellos han dominado la liga durante 7-8 meses. Nosotros estamos más acostumbrados a batallar los partidos, a lucharlos. Y los playoffs son eso. Es una guerra que va a tener distintas batallas y bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo el trabajo necesario para dar nuestra mejor versión.
I també en bàsquet, Alba Torrent s'ha renovat amb l'Azul Marino. La jugadora mallorquina és així la primera renovació del conjunt mallorquí pel que serà el debut a la Lliga Endesa. La Vinicelamera va ser clau en l'ascens de l'equip d'ençà la seva arribada en l'Equador de la passada temporada, fent una mitja de 12,7 punts, 3 rebots i 3,5 assistències per partit.
Parlar amb ara de Rafael Nadal, perquè des d'avui el seu museu a Manacor canvia d'aspecte.
El tenista ha inaugurat avui el nou espai de dues plantes on repassa la seva extensa trajectòria que inclou 21 Grand Slams. Sentim Rafael Nadal parlant del canvi que ha experimentat el seu museu a Manacor.
Bueno, content. Al final és un dia important, no només per jo, no, sinó per tota la gent d'aquí de l'acadèmia que ha fet molta feina i ha tingut durant molt de mesos una gran dedicació perquè aquest dia arribàs i bueno, espero que vos agradi, que tota la gent que vengui pues, se quedi satisfet en l'experiència i conèixer un poc més el que ha estat el que són els meus començaments.
Són declaracions de Rafael Nadal a IB3, on el mallorquí també ha parlat de futbol i de la situació del Real Mallorca.
Pues emocionant i difícil. Al final, ahir no va ser una jornada positiva d'aquesta manera. Queden dos partits i al final, la veritat és que la dinàmica del Mallorca ha estat bona. Pes a dir que no va ser un bon dia. Arribes en aquestes darreres dues jornades amb saigon escoll. Bueno, sempre màxima confiança que se pugui treure algo positiu a dit Levante i després el darrer partit aquí dins s'ha de guanyar sí o sí. Falta la vida.
Ja acabam parlant de trot.
Ja s'ha activat el compte enrere per a l'edició número 93 del Gran Premi Nacional de Trot, que se celebrarà diumenge a Sant Pardo i que podreu seguir per IB3 Ràdio i Televisió. Joan Antoni Rosselló és el president de la Federació Balear de Trot.
És la nostra gran festa, la festa del Trot Balear, la festa que tothom espera i desitja que arribi aquesta data tan significativa per nosaltres. I enguany, pues, amb molta il·lusió, ja que han presentat el trofeu institucional que quedarà fixo del Gran Premi.
Amb trot posant punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta, i dels esports anem a cultura. Abans, però, una pausa.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'aigua no cansa, el nou disc de Maria Dalmà Bonet, el primer pensat i gestat a Mallorca, és ja una realitat. Avui està disponible a les plataformes digitals i demà es posaran a la venda els vinils. La cantautora l'ha presentat avui a Barcelona. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Pocs dies abans de la seva estrena en directe al Palau de la Música Catalana.
Sí, serà dissabte, dia 23, quan Bonet estreni aquest treball i recordi també la gesta de l'Olímpia de París en un escenari, un jardí d'escultures i ceràmiques, l'ha titllat, que assegura és molt especial per a ella. La cantautora celebra 60 anys de trajectòria artística i per fer-ho ha volgut tornar a les arrels. Així, el disc, com dèiem, s'ha registrat a Mallorca amb músics d'aquí i retén homenatge al pare Ginart i a la seva incansable tasca recopilatòria de la cultura popular, de la música que neix del poble i que assegurava el poeta i folclorista era com l'aigua que no cansava. Una frase que representa la feina de Bonet, que se l'ha feta seva.
Em va agradar molt la frase i per això la vaig posar en el disc i li vaig dedicar perquè fa molts anys que tinc aquest cançoner com un llibre que hi torno i hi torno sempre. No? Jo no crec que escrivís cap cançó si no hagués llegit el cançoner del pare Ginart moltes vegades i les que seguiré llegint perquè no és un cançoner que jo pugui prescindir. Al contrari, sempre hi trobo coses noves.
Ginart com a guia, Mallorca com a escenari i també composicions de Toni Cuenca i d'Antoni Pereira Fons, que posa en música un poema de Blai Bonet, una peça de Mauro Pagani sobre un fragment d'un poeta grec espartà del segle VII abans de Crist i la delicada lluna de Pau, amb música del pianista cubà José María Vitier, una mescladissa amb un objectiu molt clar.
El voler fer un disc així, doncs té una intenció bàsica, que és seguir cantant, seguir fent cançons, seguir fent discos. Això és el que m'interessa.
La direcció artística del projecte ha anat a càrrec de la mateixa Maria Dalmà, que també signa la producció del disc juntament amb el músic i productor Toni Pastor, tots dos responsables també dels arranjaments. A banda de Pastor, els músics de l'Aigua no cansa són Marc Grasses, Marco Locchiari, Benjamí Salom, José Llorac, Llorenç Barceló i Tomàs Salom.
La Fundació Pilar Joan Miró té, a banda de la seva vessant expositiva, la missió de difondre i estudiar el llegat del mestre. Aquest és l'objectiu del tercer simposi internacional que durant dos dies, demà i dissabte, reunirà destacats especialistes al voltant de la vida i obra de Joan Miró i la seva relació amb l'arquitecte Josep Lluís Sert. Una temàtica que no ha estat gens casual.
No, de fet, enguany es commemora el 70è aniversari de la finalització del taller Sert, un espai fonamental per entendre l'etapa mallorquina de l'artista, i aquesta ha estat una immillorable excusa per reunir noms com els de Josep Massó, Jaume Freixa, Guillem Aloi Bibiloni o Patrícia Juncosa, que és tècnic de restauració i conservació del centre i que parlarà sobre les converses perdudes entre Miró i Sert, una xerrada que serà un poc més que això. Antònia Maria Parelló és directora de la Fundació.
Aquesta comunió entre artista i arquitecte és molt, molt important. Per sort, en els nostres arxius hi ha cartes en les que es conserven aquestes converses i són les que presentarem també a dintre de la biblioteca en una petita exposició que es podrà consultar durant aquests dies on hi ha les cartes originals que es varen creuar.
El simposi és d'entrada gratuïta, però s'han esgotat els tiquets i s'ha hagut de posar en marxa una llista d'espera.
A les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 14 de maig. El govern de l'Estat identifica les Balears com la nova zona d'activitat de narcotraficants específicament per descarregar les partides de droga. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Ho indica un informe del Departament de Seguretat Nacional que atribueix aquest fet a la necessitat de les bandes dedicades al tràfic de drogues de cercar indrets amb manca de pressió policial que l'estret de Gibraltar punt clau per poder baixar la droga que sovint arriba d'Àfrica o d'Amèrica. Aquest informe es coneix dies després de la mort de dos agents de la Guàrdia Civil mentre perseguien una narcollanxa a Huelva.
Justament el ministre de l'Interior, avui a Palma, ja ha esquivat parlant de l'expansió d'aquesta activitat cap a les Balears, però sí que ho ha fet de la crisi migratòria.
Fernando Grande-Marlaska vaticina una reducció del fluxos gràcies, ha dit, a la feina que els cossos policials fan en els països d'origen.
Y es cierto que en Baleares ha habido un incremento, pero también es cierto que la perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo. Ya la tendencia es, en los últimos meses, a ir disminuyendo.
Són paraules del ministre a Palma en l'acte de presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
Coldo García rebutja declarar l'Audiència Nacional sobre la compra de mascaretes durant la pandèmia per part del govern de Francina Armengol.
L'exassessor del ministre Ábalos alega que el Tribunal Suprem ja ha jutjat els contractes amb els executius d'Armengol i Ángel Víctor Torres. Recordem que fa només una setmana va quedar vista per a sentència aquest judici al Suprem, on García va negar a va cobrar comissions del Dama. Letícia de la Hoz és la seva advocada.
Yo ya estaba aquí llamado para declarar sobre Baleares y Canarias, que entendemos que ha sido objeto de juicio ya en el Tribunal Supremo, porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas. Además, fue objeto de prueba porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres y efectivamente se llevó a cabo. Entonces, nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos.
L'actualitat avui també passa per la baixada de preus a les Balears, ajudada per la frenada en l'electricitat i els combustibles.
L'abril tanca amb un IPC del 3,1%, que són 5 dècimes manco que la taxa del març, i més baix, una dècima menys que en el conjunt de l'Estat. on més varen apujar els preus a les illes en un any és el sector de la restauració i allotjaments i les begudes alcohòliques i el tabac.
A Menorca, els familiars del geriàtric de Sant Lluís tornen a denunciar un tracte indigne a alguns usuaris per la manca de personal.
Lamenten una vegada més que la plantilla actual és del tot insuficient per atendre correctament les persones internes, una situació que qualifiquen de desesperant. Ara fan públic el seu malestar amb l'Ajuntament perquè, tot i els anuncis, encara no s'ha contractat cap auxiliar de geriatria. Tòfol Coll és familiar d'un usuari de la residència.
És impossible atendre bé a tota aquesta quantitat de gent amb el nivell de dependència que tenen, a més, no? I a vegades és que, vull dir, estem xerrant de gent major, molt vulnerable, molt de nivell de dependència, i ja és un poc indigne, no? Vull dir, que estiguin en aquestes condicions. I clar, la veritat és que ja és preocupant.
I la Xina i els Estats Units obren una nova etapa en les seves relacions.
Donald Trump ha convidat a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el pròxim 24 de